A Ràdio Valira comença la tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a la tertúlia d'avui dimecres, i avui tinc dos tertulians simpàtics que serà una tertúlia, doncs, benvinguda, n'estic més que convençut. Albert Casal, benvingut.
Gràcies, bon dia a tothom.
Joan Ramon Sánchez, benvingut.
Molt bones.
Bueno, i bon any, perquè de fet és la primera vegada que us tinc a l'estudi aquest any, també.
Sí,
o
sigui, sí, ens estrenem, 2024.
Bueno, com diuen els francesos, fins a, normalment el 31 de gener es pot dir bon any. O sigui,
bueno,
doncs tinc que afanyar temps, que queden pocs dies.
S'hauria de dir tot l'any, això.
Sí, tens raó.
Clar, dir, escolta, aquest amb el juny sí, però igualment el que queda d'any també es pot felicitar i dir, escolta, que tinguis un bon any. Vull dir, tot l'any són 12 mesos.
S'ha d'aprofitar tot l'any, sí.
I tant.
Sí, sí.
Bueno, fent la conya del que dius tu, Joan Ramon, avui estem a 24, o sigui que poca conya, d'aquí 11 mesos Nadal, eh?
Sí.
Bueno, home, deixa'ns disfrutar aquests 11 mesos, eh?
Bueno, però sí, a vegades, quan ho dius, dius, ei, 24, 11 mesos Nadal, ja veureu que passarà més ràpid del que ens pensem.
És cert.
Home, ja estem en primavera, no?
Bueno, falta algú.
No, el temps, escolta, tenim un temps de primavera fabulós i es veu que ho tindrem una gran estona. Per les pistes, la veritat és que no és tan bo, però bueno.
No, és cert que aquesta,
fa patir això.
Aquesta pujada de temperatures aquesta setmana, respecte al que hem tingut l'altra setmana, és una miqueta completament oposat, o sigui que hem passat d'uns menys equits a més equits.
Sí, sí, s'està espatllant molt la neu. Sí, el meu fill està al Trofeu Borrufa i està molt Marquès. Malament. Sí, sí.
Bueno, Borrufa, de fet, bons resultats. I,
això sembla, sí, sí. Hi ha hagut medalles i podis. Bueno, molt bé, molt bé.
Sí, això demostra que bueno, doncs el Borrufa ja fa molts anys que existeix, està més que consolidat, però també, diguem, tota la cantera d'esquiadors que pugen...
Es fa bona feina.
Bueno, que duri molts anys i que tinguem neu molts anys per poder veure-ho i fer pujar aquests nois.
Ara ens arribarà a final de mes i ens durarà fins al juny, vull dir, i llavors haurem d'anar canviant una mica les normes, no? El tema, escolta, temporada d'esquí, doncs mira, de febrer fins a juny.
Bueno, cert que hem tingut a vegades nevades, diguem, impressionants, al febrer, al març i sobtades, o sigui que el temps és com és... I sort que no ho manem.
El tema principal, a part de l'esquí com a motor econòmic del país, és l'aigua, també. Mm. La neu és estalvi d'aigua i ens fa molta falta.
Parlant d'estalvis, que bueno, són importants, una cosa on hi ha una despesa que s'ha doncs, aprovat i ampliat, per fi el tram del vial de Sant Julià que falta. O sigui que tu com l'Auradià dius, ostres, ho parlàvem abans d'entrar a l'estudi, bé, bona notícia.
Bueno, sí, serà un vial que donarà pues, una mica més de respir a lo que és aquella part del poble. Però tampoc crec que sigui una solució a res, ja ho veuràs. O sigui, fixa't que ara, amb el desdoblament del carril, que fiquen dos carrils provisionals de pujada, mai s'ha col·lapsat aquell tros de carrer. Jo, pel que apuntaria ara i perquè aprofitaria ara que em donés l'oportunitat, és perquè aquest nou comú, que sembla que entra amb uns criteris més de visió global i de visió estratègica, aprofitessin per fer un pla Sant Julià, un pla estratègic de futur, que això condiciona les infraestructures, i féssim un pla d'urbanisme on es contemplés tota la viabilitat, la vialitat, tot el tema de com ha de ser aquest poble de Sant Julià a 25 anys vista o a 15 anys vista. La responsabilitat d'aquest comú, que els mandats sempre són per 8 anys, vull dir, són raros els mandats que només són de 4. Normalment, si repasses, són de 8. És un mandat estratègic. O sigui, jo crec que el canvi d'Andorra és evident, superar els 80.000 habitants a Andorra ens condiciona definitivament el que serem en un futur, i ara s'ha de ser molt vigilant, perquè el creixement exponencial porta que no ens donarem compte i en 5 anys serem 20.000 persones més al país, i això canvia a nivell de tot, no? L'altre dia vaig anar a portar el cotxe per fer la revisió, em va dir, uf, estic donant hores d'aquí 2 mesos. Es col·lapsarà probablement tot, els carrers, és possible que les places d'aparcament, que tots pugem a Escaldes i sabem que tot arreu veus el cartellet de complert. Aquí fa falta una reflexió de model de futur i fa falta una reflexió de model de creixement. La punta de l'iceberg més escandalosa és la falta d'habitatge per la gent que vivim al país. Aleshores, doncs, tot això exigeix ara una manera de pensar i d'enfocar la forma de fer política.
Home, hem de fer una reflexió, però realment jo crec que a nivell de govern i a nivell de comuns ja portem bastant temps que els comuns, que són una mica els responsables dels creixements i del tema d'urbanisme de cada parròquia, també estan treballant, ja no tan sols amb el tema de la capacitat de vehicles o tal, sinó inclús amb la capacitat de serveis. Vull dir, tot aquest creixement i tots aquests projectes que els últims 4 anys s'han aprovat han de tenir tots serveis. I realment és un tema complicat i és un tema de qualitat i de responsabilitat dels comuns. Sé que, en principi, no sé fins a quin punt, però s'està treballant més que res en saber el que tu dius. Vull dir, en saber quin Andorra volem d'aquí, anem a fer 20 anys, vale? Tampoc no ens allarguem massa. I quina és la capacitat real que tenim de país de creixement. I això, clar, és una tasca que s'ha de fer tant a nivell tècnic com a nivell polític i una miqueta amb col·laboració de tothom.
Jo crec que la sensació que té tothom és que els cavalls van desbocats i que ni els comuns ni els governs han fet la tasca que tenien que fer. Crec que la llei de l'11 de l'any 2011 de l'obertura econòmica va ser un error, s'ha actuat precipitadament i aleshores ara avui en el que ens trobem és que hi ha un creixement galopant fet per les persones que venen de fora per aquesta fiscalitat baixa que hi ha al país i que això ha ficat fora del mercat a tota la gent que tenia una vida al país, amb uns salaris, tot això està creant inflació a nivell d'empreses perquè els treballadors no n'hi ha, perquè no hi ha vivenda a preus raonables. Jo crec que s'ha actuat catastròficament, vull dir, no estic d'acord que els comuns hagin fet bé la seva feina, que sobre la marxa han anat fent, això no es pot negar perquè el país funcione, però el que sí que està clar, i crec que tothom ho reconeix, és que tindrem problemes molt més serios dels que hem tingut fins ara. Un parc de vivendes no s'improvisa.
No.
Si s'ha de comprar vivenda a 2.900 euros, com publicava el Diari d'Andorra, doncs, que ha fet el Ministeri, pues, això també no soluciona res, perquè al final qui ho paga al final és la ciutadania. Aquests diners surten dels impostos.
Sí, sí.
I com diu el Milei, potser arribarem un moment que aquí no haurà plata. I aquest és el problema. Vull dir, els diners són limitats i són finits, i si tu els gastes o els malgastes amb estratègies i amb polítiques equivocades, et pots trobar que faltin diners en un altre costat.
Completament d'acord. Sé que per part de l'administració estan fent una mica de reflexió i una mica d'esforç, sobretot en coordinació amb els comuns, per buscar-hi solucions. Que es tenia d'haver fet abans? Segurament, perquè realment el mercat, com bé dius, està desmadrat i, a més, la societat andorrana té un problema molt greu i un dels primers drets que tenim, que és el dret a la vivenda. Home, s'ha fet un parón, s'ha fet una frenada, han parat tot el que és inversió estrangera, han parat tots els nous projectes a nivell tant d'urbanisme com de construcció.
Això tampoc és una solució. Això el que crea és una inseguretat feroge.
Sí,
o sigui,
sí.
Tu veus que un govern actua a cop de bastó com si és el joc de la olla, això és esgarrifós. Vull dir, o sigui, si tu avui sí, demà no, ara torno a parar, ara faig un parón que no sé quant temps durarà, aquest és el drama. O sigui, el diner que és tan poruc i el diner que costa tant de guanyar, inclús a les persones que en tenen molt, es place on hi ha seguretat jurídica, on hi ha estabilitat, on hi ha una programació coherent, i aleshores doncs, tot aquest tipus de coses no serveixen per res. O sigui, l'únic que fa és assustar els que tenen terrenys, perquè el missatge és correu, que això d'aquí 4 dies no s'hi podrà fer res, i el que té diners per invertir, el que està dient és aquest país
parem.
No és serio. No, cuidado, és que és molt important tot això.
No,
i no soluciona el problema, perquè el problema de fondo, quin és? Que continua entrant, com portava l'altre dia al diari, que van entrar, la població d'Andorra va créixer de 3.500 persones, que no són tots nounats. Si fossin nounats seria una altra qüestió, però són gent que han arribat a viure aquí al país, que aquestes persones, la primera cosa que consumeixen és habitatge. Clar, això és una competència feroce, o sigui, si cada vegada hi ha menys habitatge i si la solució és continuar creixent desmesuradament, també el país es col·lapsarà. Llavors, al final, la qüestió és un model de finançament de país. Aquesta és la reflexió que s'hauria de fer. com ens financiem aquest país, com mantenim aquest nivell de vida i com fem que les prestacions que avui estem acostumats es mantinguin. Els dimensionats dels comuns són els correctes? Aquesta és la reflexió a fer. Ens calen 7 comuns per una situació geogràfica de 400 quilòmetres quadrats i escaig? Aquesta és la reflexió a fer. Com ho pagarem tot això? Quina sostenibilitat té a futur? I futur vol dir 25 anys, que passem volant, eh?
I tant. No, no, completament d'acord. I a més això comporta que a nivell exterior també la imatge que es dona és una imatge justament d'això, d'inseguretat a nivell jurídic, a nivell d'inversió, i no crea una bona imatge a tot el que és l'exterior, diguéssim, d'Andorra, i sobretot amb empreses i amb persones que en el seu moment, per dir alguna cosa, estaven pensant o estaven rumiant el dia, escolta, potser és interessant invertir a Andorra, fer coses a Andorra. Realment s'està fent el tema que han dit, escolta, com que no acabem de controlar-ho, parem-lo. No és bo? No, estic d'acord amb tu, que no és bo. Ara, realment, la reflexió i la feina l'han de fer a nivell polític i l'han de fer coordinats, tant govern com els comuns.
De lo que dieu d'aquesta seguretat, bé, hi ha agències de qualificació que a vegades són una miqueta doncs, els meteoròlegs, no? Els que donen el bon temps o el mal temps, tipus Moody's, per exemple, de moment el país sempre doncs, té una qualificació, diguem, bona de tal. Aquestes fluctuacions que dius tu, Albert, per respecte a la inversió estrangera, de ara sí, ara no i tal, tu creus que la pots fer variar molt a nivell d'imatge o respecte a, aquestes agències?
També cal saber quins són els criteris que es fixen les agències per valorar i donar-te una qualificació, no? O sigui, tu pots tenir un bon moment. Quants negocis han anat de conya fins que l'endemà s'han estrellat? Perquè tu estàs venent molt un producte, però estàs atenent malament la clientela, perquè el teu producte és estrella. Tu, quins són els criteris que fan que Andorra sigui atractiu? A la millor és una falsedat. O sigui, aquesta fiscalitat baixa que atrau tanta gent, si es col·lapsa el país perquè arriba més gent de la que el país pot absorbir, doncs aquesta gent, de la mateixa manera que han vingut, poden marxar.
Sí,
aleshores,
sí.
El problema li quedarà a la gent resident de país. O sigui, aquesta és la qüestió. O sigui, les agències de qualificació tenen uns criteris, però no sé si són els mateixos criteris que té un ciutadà que té problemes per anar doncs a la millor a l'hospital, que ja està col·lapsat, a la millor, o que no, el seu fill no trobe pis per viure. Aquest és el tema. O sigui, això, hi ha unes consideracions d'aquesta qualitat a l'hora de valorar el país com a tal. El país pot ser molt pròsper, però si és un país que no té una qualitat de vida ni una sostenibilitat del model a mig plaç o a llarg plaç, estem condemnats al fracàs.
Home, jo crec que ara una miqueta sí que la reflexió i el que s'ha donat compte tant a nivell de govern com a nivell de comuns justament és una mica la desbauja i el descontrol de tindre tot aquest tema controlat. I sé que realment s'està mirant de fer, sobretot a nivell de lo que són les administracions, ser comuns per un país de 84.000 habitants o 85.000 habitants, això es pot mantenir? Bueno, des del moment de la Constitució i es va continuar fent el criteri de tindre 7 parròquies i de tindre 7 administracions més l'administració central, no sé si és viable o no és viable. El que sí que és veritat que en els últims anys i amb tot el tema de la construcció, els comuns a nivell econòmic estan bé. El govern potser no, però els comuns sí que estan bé, perquè pràcticament tots els comuns han tingut creixement i han tingut permisos de construcció i han tingut
no
ingressos.
Hi estic d'acord. No hi estic d'acord. O sigui, tu pots tenir un sobrant de caixa perquè estàs venent molt, però igual t'estàs venent l'estoc. És a dir, que quan l'estoc s'acabi, com continuaràs funcionant? O sigui, l'equilibri a l'hora de la gestió també exigeix que els ingressos siguin sostenibles i no siguin només casuals pel fet de que ara tens un boom immobiliari, que això no és sostenible, perquè t'estàs menjant a poc l'estoc de terreny que tens, a part de perjudicar tot el tema de la qualitat de vida del país, però la segona és el creixement de la despesa que han fet els comuns. O sigui, la despesa que tenien els comuns, i això es pot buscar, perquè això és una es publica, fa 15 anys, ara no es pot ni comparar. Per tant, la despesa sí que és consolidada i sostenible amb el temps. Aquesta no la podràs estalviar. Tu no pots arribar demà al comú d'Andorra i dir em carrego el comú d'Andorra, dic qualsevol comú.
Sí, qualsevol.
I dir, mira, em carrego 50, 70 persones. No pots arribar al govern i dir em carrego 6 departaments. Clar, el creixement de l'administració exigeix una responsabilitat dels governants del moment perquè li traspassen un model de gestió als següents. Per tant, s'ha de ser molt prudent en fer créixer la despesa. I llavors aquesta és la contradicció que tenim. I això com es paga? Perquè és la pregunta de sempre. Com es fa? El model ha de ser créixer o el model potser hauria de ser de créixer en qualitat?
Sí, sí, no, a veure, de créixer no, s'ha de mirar de créixer en qualitat i s'ha de mirar,
però és que créixer
sobretot
tampoc,
que el país...
Però créixer tampoc té sostenibilitat, o sigui, en un país finit, créixer, i un país com el nostre, també té els seus límits. A la millor hauríem de decréixer. Que no érem feliços quan teníem 60.000 persones? Que no funcionava bé aquest país? Que la gent no arribava a final de mes i estalviava diners?
I tant.
No? Pues potser
hi ha algú s'està fent malament perquè no funciona igual.
No, o sigui, el país funciona i el país té un model diferent d'aleshores.
Sí.
L'únic que les contradiccions d'aquest model de creixement tan desfermat ja les comencem a veure en el dia a dia de la gent normal.
Sí, sí, no, completament d'acord amb això.
Per això crec
que el que s'està fent o el que intenten fer des dels estaments públics justament és aquesta la seva labor. Sàpiga què és el que hem de fer per justament tindre un país que sigui sostenible per la gent del país i que a nivell de l'administració siguin sostenibles a nivell del cost de cada administració. I crec que el que han de buscar pues, justament és això i trobar solucions pues, una miqueta, com sempre, vull dir, totes les entitats i totes les parts implicades s'han de sentar, han de parlar i han de mirar de trobar-li una solució. S'està fent i ho té al cap. Jo crec que no hi ha cap política al país que no tingui al cap, que s'ha de fer una reflexió profunda de què és o quin país volem i quin creixement, per dir alguna cosa, podem assumir. Ho tenim clar.
De lo que esteu dient és una miqueta una de les... esmenes en el projecte de llei que va demanar Concòrdia, que va exigir al govern que en 6 mesos tingui un estudi sobre l'evolució del poder adquisitiu per veure una miqueta on anem per a por a la classe social.
Sí. Sí, a veure, hi ha tota una sèrie de dades que són preocupants i són d'assustar, no? O sigui, si tu en un any creixes 3.500 persones com a població, i cal dir saber si aquesta dada es tria bé, quins són els nounats i quins són els que han vingut de fora, clar, això, aquestes 3.000 persones, si és per sobre del creixement immobiliari natural del país i no es llança... Clar, tu fixa't que el preu de la construcció ha suposat un increment de més del 40% del valor que hi havia fins ara. Això també repercuteix al preu final.
Lògicament.
Perquè es traslada al preu final. Que vol dir que si la renda de les persones no creix en aquesta proporció, l'accés a la vivenda de propietat és un mite. Ja és un somni, perquè se t'escapa. O sigui, o realment els salaris s'han de pujar en proporció perquè tothom pugui tenir l'accés a aquesta vivenda. Bueno, el model de vivenda de lloguer o el model de vivenda de lloguer social que s'està proposant ara tampoc és una solució.
No, i que tampoc és solució a l'administració fer, per dir alguna cosa, de propietaris de vivendes. Crec
però,
que no és la
però, funció. Però algú les ha de fer, les vivendes.
Sí, algú les ha de fer.
I si les vivendes no són rentables perquè el preu de la construcció està a 1.400 euros, més tot el procés, que és un procés farragosíssim, per arribar a tenir la llicència final per poder ocupar un pis, tot això és un cost. Que és un cost que no es veu, però és un cost financer, és un cost de desgast del promotor. Qui pagarà tot això?
I a 1.400 euros avui en dia el vas justet.
Bueno, doncs sí, encara m'assustes més.
Bueno, és que és un país que nosaltres no tenim cap matèria prima. Vull dir, quan fem una construcció, quan tirem un projecte endavant, tots els materials, tots venen de fora.
Però aleshores el preu de la vivenda, si encara em parles que és sí, més sí, que 1.400, el preu de la vivenda de lloguer a quin preu ha d'estar? Perquè l'inversor llavors... faci una rentabilitat. Si l'inversor no troba la rentabilitat que li ofereix al mercat alternatiu, no s'hi ficarà. No, no. T'he d'explicar, perquè això són coses òbvies, no?
Sí, sí.
I aleshores, a qui li tocarà fer només la vivenda?
Bueno,
jo no dic la vivenda social, la vivenda.
Sí, sí, la
vivenda... l'administració.
Sí.
Però això sortirà dels teus impostos.
Lògicament.
Caldrà que tu tinguis diners com a administració per poder pagar aquest creixement.
No, i que a més els costos són per tots. Vull dir, tant si és l'administració com si és un privat, construir té un cost. I aquest cost... molt complicat. I a més, en aquests temps, i amb el que diem, vull dir, des de la pandèmia hi havia problemes amb els materials han tingut unes pujades bestials, des de que tenim una miqueta tot aquest creixement i aquest boom d'obres, no hi ha personal, no hi ha treballadors per a la construcció, vull dir, les constructores pràcticament totes estan mirant de com solventar el tema, sobretot del personal i tal, perquè no hi és. I el personal que hem tingut, o la gent que ha vingut a treballar a aquest país, que sobretot era gent del sud, d'Espanya, de Portugal i tal, amb el cost de vida que tenim no els hi surt rentable.
Claro.
Llavors, els que haurien per dir alguna cosa, per arreglar i per ser una mica veïns, i seria natural que vinguessin treballadors dels països que tenim al costat, realment, amb el cost de vida que tenim, no els hi surt. Llavors, clar, que és difícil trobar-li? Sí, però ens hem de ficar tots a trobar-li. I dic que ens hem de ficar amb les dades que tenim, amb els polítics que tenim i amb el país que tenim, sapiguent què és el que volem i cap a on volem anar. Primer s'ha de saber això.
De lo que estàs dient tu, Joan Ramon, és cert que, com es diu moltes vegades, les empreses les fan les persones, i és una miqueta doncs, la senyal d'alarma que ha tirat doncs, a Confederació Empresarial, podem dir, bueno, el problema ja el tenim, que aquesta gent doncs, no viu al país, i el problema que tens és que si una persona se'n va i que té unes competències, no troba substitut.
No, és que no, vull dir, és inviable. Vull dir, trobar personal, sobretot personal dels països veïns, vull dir, és inviable des de fa temps. Vull dir, inclús a la inversa, vull dir, quan vam tenir la crisi del 2008 al 2018, que va haver una crisi amb el sector, que no hi havia feina, no hi havia mercat i tal, molta gent va marxar. I llavors aquesta gent, que en el seu moment eren treballadors, que tenien les famílies i tal, no ha tornat. I si parles amb ells, no tornen. Per què? Pues perquè realment hi ha la problemàtica que hi ha, el tema de la vivenda, on vivirem, quin pis, quin cost de vida, l'alimentació, vull dir, és tota una sèrie de coses que una miqueta, pues, això, s'ha desmadrat. Què és el que s'ha de fer? El que s'ha de fer és agafar i ficar fil a l'agulla tant a nivell polític com a nivell empresarial com inclús a nivell privat i els que puguin fer la seva aportació i mirar a veure quin tipus de solució trobem, però el primer de tot és saber i tindre les dades per saber on volem anar i què volem ser. Que, si no sabem...
Bé, doncs veurem aquests estudis de càrrega on ens porten. Anem a publicitat i tornem a trobar aquí la tertúlia, l'Albert Casal i el Joan Ramon Sánchez.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Bones notícies! A la primera planta de Carrefour Epicent trobaràs la millor moda dona, home i nens, amb el 40% de descompte. I ara aprofita el més blanc de Carrefour Epicent amb tot el que necessites per vestir la teva llar, com els nòrdics estampats en diferents mides a partir de 9,99 €, els coixins viscoelàstics aloe vera en diferents mides a partir de 17,95 €, o els llençols de sota ajustables en diferents colors i mides a partir de 6,95 €. Vine a Epicent Carrefour i estalvia tots els dies. Obert de 9 a 21.
Vine a la jornada de portes obertes de la Salle Campus Barcelona el dissabte 27 de gener. Descobriràs tots els nostres graus i podràs conèixer els nostres alumnes que són experts en tecnologia, emprenedors i en visió internacional. Inscriu-te a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb l'Albert Casal i el Joan Ramon Sánchez. Comentàvem que després de tots aquests costos que tenim i aquesta inflació i quina direcció de país, bé, l'altra gran pregunta de direcció de país és doncs aquest acord d'associació amb la Unió Europea i tot el cabal que comporta, a part de també doncs, tenir noves contractacions, perquè hi haurà especificitats necessàries per veure com es regula la cosa i com es fa la cosa. O sigui que el volum de despesa va creixent, com deies tu, Albert.
Bé, jo per mi, que no sóc un expert en aquest tema i m'ho miro tot des de la informació que puc obtenir per la premsa, etc. Per mi, com a ciutadà que em considero de peu, el més sorprenent és que no hi ha informació, tindríem que estar molt més ben informats, i el més preocupant és que no hi ha plan B. O sigui, la possibilitat de que la gent digui no per el que sigui. O sigui, pel que sigui. Jo no vull anar a Europa, jo no vull ser europeu, ja ho soc. Per tant, ja en soc d'europeu, no m'he considerat mai ni africà ni americà, soc europeu, i per tant veig que la relació que he tingut fins ara amb Europa ha sigut una relació cordial, ha sigut una relació d'amistat i de bon tracte. No veig que m'aportaria pertanyer a aquell club, que hi ha països importants com Anglaterra que han volgut marxar. I és un lloc on hi ha contradiccions greus, i ho llegim a la premsa, que hi ha socis que no són tot lo disciplins que haurien de ser, amb el que és un club que a la millor jo personalment puc dubtar de que sigui el club on vulgui anar. Una mica els hermanos Marx, no?
Sí. A més, el que dius tu, Albert, d'Inglaterra, amb una paradoxa que, bueno, tens Inglaterra, Escòcia, Irlanda, que és el Regne Unit, però clar, a més tens Irlanda, que està dividida en dos, o sigui, una de part d'Irlanda que sí és sòcia de la Unió Europea i l'altra que no, o sigui que encara més contradictori.
No, aquí jo ja et dic, i l'altre tema que ara ho comentàvem amb el micro tancat, és el plan B. Jo crec que el plan B s'hauria de treballar i la gent hauria de tenir les dues opcions molt clares. I honestament, per part del govern, de dir, hi ha dues opcions. És possible que aquest govern pensi que l'opció d'entrar a Europa sigui la millor, però això és una opinió, la gent pot votar que no. I per tant, la informació del que suposaria votar que no i el que suposaria estar com estem avui, perquè no, la posició no és una posició estàtica, també la posició actual es pot millorar, no?
Sempre.
Per tant,
que clar, que havien tancat l'acord, que en principi...
I on és aquest acord? L'hem rebut, no, el podem llegir, no s'han fet conferències a les parròquies, s'han fet conferències perquè ens informem, fan reunions amb els sectors, però molts sectors tampoc no saben fins a quin abast tindrà tot això. O sigui, quin acord han tancat? Vull dir, clar, tot això em fa portar a pensar que encara he de votar més que no.
Pues, si per dir alguna cosa, si la intenció és que puguem estar dins de la Comunitat Europea, com a país tercer i tal, perquè nosaltres tampoc no crec que puguem aportar massa cosa, no, a Europa. I si a nivell central la funció és poder tenir crèdits del Banc Central Europeu, aquí sí que ens equivoquem. Perquè des del primer moment que nosaltres demanem crèdits a Europa, que és el que han fet pràcticament tots els països que estan a la Comunitat Europea, ja sí que hem perdut la potestat de país, perquè llavors vindran i ens manaran i diran, escolta, aquí el tema social, no, escolti, la seguretat social, això d'un hospital privat, no, escolti, que paguin, escolti, que les pensions tal, no, això retalli per aquí. Escolti, vingui, que l'administració la teniu molt carregada, això s'ha de reduir. Vull dir, en el moment que hi hagi qualsevol tema econòmic amb el Banc Central Europeu, el control del país el tindran des del banc. Llavors això és molt important, això s'ha d'explicar, la gent no ha de saber i la gent no ha d'assimilar què és el que tindrem a favor i què és el que tenim en contra.
Totalment d'acord.
Del que dius tu, Joan Ramon, de fet és una miqueta la preocupació que té govern és com difondre el missatge, tot el temps que han dit doncs, que hi haurà no sé quants mesos de comunicació per justament informar la ciutadania, però el que dieu vosaltres és molt embrionari aquest pacte de comunicatiu, de moment no...
Però comunicar és fàcil, com tu dius, reunions a poble i explicacions,
i tenen mitjans,
i la gent,
tenen la televisió, clar, tenen la premsa, tenen, clar, internet, tenen... No, sí, jo crec que explicar bé què representa això, clar, i explicar-ho honestament, sí, amb els pros i els contres. A la millor hi haurà sectors que sortiran perjudicats, no dic pas que no, i és possible que hi hagi molts sectors que se'n surtin beneficiats. Si exclusivament és per tenir accés al crèdit, estic d'acord amb tu. O sigui, el crèdit només el deixen si tens capacitat per tornar-lo. Llavors, si tu això és una fugida endavant per intentar que aquest model que tenim, que és el cavall, els cavalls al galope, fins a l'infinit, pues, ja hi haurà algú que dirà no, això tampoc, perquè ja hi haurà pressions. O sigui, el problema és que no solucionaran els problemes que ja estan aflorant, s'agreujaran. O sigui, és ben evident que a 10 anys vist amb aquest ritme no, potser no cal ni arribar a 10 anys, vull dir que veurem com tots...
Abans ens ho trobarem, segurament. Però fer les explicacions de lo que s'ha acordat o de lo que fins ara està acordat, que semblaria ser que encara ho estaven escrivint i que per això una miqueta estan acabant d'enllestir-ho, però que a nivell dels acords el tenen, fer l'explicació, jo crec que no hi ha massa problema, és senzill. Vull dir, és agafar reunions de poble, es fa amb les campanyes, es fa quan s'ha hagut de fer alguna inversió important a nivell de vials o a nivell de carreteres, vull dir, és agafar i dir, escolta, en Europa han pactat això, 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 això. Això, pel país, per Andorra, pels andorrans, és bo. I això és el que nosaltres hem de deixar o és el que, per dir alguna cosa, ens faran canviar. I la gent que pugui decidir.
S'ha fet, qual.
No és la primera vegada, vull dir, s'ha fet. Jo me'n recordo de petit quan es va comprar FASA, que sí. Es van fer uns pamfletos, es va fer unes explicacions i llavors que la ciutadania...
Feien les reunions de poble,
sí, senyor,
per explicar-ho, i la gent opinava i la gent escoltava.
I a veure, que al final, per dir alguna cosa, no som una nació amb no sé quants milions, vull dir, tenim la sort de ser un país petit, tenim la sort de que pràcticament ens coneixem tothom i que les coses s'han d'explicar clares i saber els pros i els contres. I la ciutadania està al cas.
Parlant del que dius tu, d'explicar, l'interrogant és el cabal comunitari, la llengua que et transposarà és si es tradueix tot en català o només algunes parts. Això és una cosa que estava en informació. Dius, ostres, dius, aviam, nosaltres, si tenim un acord d'associació, jo dono per fet que s'hi que traduir íntegrament, perquè la ciutadania en tingui tot el coneixement, del contingut complet. Clar. Amb l'idioma. Dius, perquè si no, dius, no som un país sobirà a nivell de la nostra identitat, per dir-ho així. Però per lo vist, dependrà dels textos, potser alguns que no. És sorprenent.
Bueno, és bastant sorprenent, està clar.
Bueno, ja ens faran la traducció.
Sí.
Que tothom no sap anglès.
Bueno, si, encara que sigui en francès o en anglès, és cert que, bueno, potser el francès, per molts de nosaltres, sempre dic que nosaltres aquí a Andorra com a mínim parlem dos o tres idiomes andorrans.
Tenim aquesta sort.
Bueno, això són formalismes que al final tampoc són el més important, no? El tema és la mancança d'un pla B
i passar el missatge clar
perquè la gent triï, perquè al final la gent ha de triar
i el plan B, com dius tu,
és que és fonamental, vull dir, si
perquè
no
de moment
plan B,
no sembla que hi ha plan B.
Clar, sense plan B no pots triar.
Bueno, potser s'han concentrat molt en poder tancar la negociació, que ha sigut uns anys, ha sigut durillo i tal.
La responsabilitat política t'obliga també a tenir sempre en compte que això és necessari, o sigui, tu no pots obviar de que la gent té dret a votar que no. Per tant, el pla B s'ha de tenir sempre en marxa. No seríem pas els primers també que diguéssim que no, no? Ja hi ha hagut un país petit que no ha volgut ja continuar parlant amb Europa.
Ja ha sortit.
I ha sortit de la negociació.
Sí, aviam, bueno, tenim encara uns quants mesos, aviam que es presenta la ciutadania i que hi ha, diguem, dintre d'aquesta...
Però fixa't que això conjunt va relacionat amb el que abans deia el Joan Ramon, no? O sigui, si tu vols definir un país a uns anys vista, la primera cosa que has d'aclarir és si estaràs en aquest club o no, perquè canvien molt les coses. O sigui, tu, si no estàs al club, pots fer més coses que les que t'obliga el club. Portar corbata, portar l'americana, doncs, amb les solapes de tuit... Llavors, per tant, això és molt important i això és un pas decisiu per canviar l'estratègia que volem de futur. Com afectarà això a les lleis actuals, a les inversions estrangeres, tot això que ens condiciona definitivament el model de país de futur. Per tant, optar a que sigui que sí o optar a que sigui que no, això hauria de ser una cosa que la informació estigués perfectament explicada en la mesura que tothom la pugui entendre.
Molt ben explicada. Jo crec que amb això sí que s'ha de fer un esforç perquè la gent pugui entendre exactament tots l'acord i tot, sobretot, el que tu dius. A veure, si entrem tenim això, això i això, si entrem tenim això en contra, això en contra, això en contra, i si, a veure, si entrem sabem què és el que tenim a favor i en contra, i si no entrem, doncs no sabem res.
De lo que dius tu, Joan Ramon, és una miqueta perillós, és com anar, diguem, al taulell, al col·legi, fer una línia blanca, dir, bueno, això guanyes, això perds, i anem escrivint línies, no?
Sí, però el que tampoc no val és a fer declaracions que estiguin molt a prop del populisme simple, de dir que no hi haurà vivenda social si no estem a Europa. O sigui, Andorra té capacitat per generar solucions als problemes actuals. El que sí que s'ha de ser és responsable. O sigui, el que s'ha de fer és analitzar el per què estem aquí, on comença el problema i de quina manera soluciona el problema. O sigui, donar per fet que la solució és estar a Europa crec que no és una bona campanya perquè la gent es convenci de que cal anar a Europa.
El problema de la vivenda és des que van fer l'obertura comercial i des que qualsevol empresa estrangera que es vulgui instal·lar al país necessita un lloc i una adreça. És tan senzill com això. I llavors les empreses que s'han volgut donar d'alta, parlo d'empreses, ja no particulars que han volgut pujar per tema fiscal i tal, sinó inclús empreses, quasi tot o la majoria de gent crea societats i aquestes societats pues, ha de tenir una seu social i dins aquesta seu social, quan tu agafes i demanes l'activitat comercial al comú, pues, has de tenir un pis, bé de propietat o bé de lloguer. Llavors, com que tot això sí que ens ha portat un creixement de gent interessada pel tema fiscal de venir-se al país, tot això ens ha comportat que ens hem quedat sense mercat immobiliari, tant a nivell de lloguer com a nivell de venda. Llavors, veure, hi ha d'altres països que tenen moltes societats que també a nivell impositiu són, són països que la fiscalitat no és gaire forta i gent que i llavors tenen una facilitat de poder crear societats sense tindre aquests punts, com per dir alguna cosa, creant coworkings o creant llocs on realment poden tenir la seva societat, les seves dades, i poden tenir una empresa legal i funcionant, sense l'obligació d'una vivenda.
Però no crec que hi hagi tants pisos buits a nom d'empreses. El problema no ha sigut aquest. O sigui, els pisos estan buits, potser la gent que ve a residir fiscalment a Andorra no estan tot l'any aquí, perquè van i venen, sí. Però el problema ha sigut aquesta obertura econòmica que ens ha portat,
sí, tot això.
La fiscalitat baixa ens ha portat tota aquesta gent.
Sí, sí.
Gent que tenen un poder econòmic molt més alt que els locals, que aleshores a l'hora de comprar un pis o de triar un pis, ells tenen prioritat pel fet només de ser més rics que els locals.
Clar, ells el que volen és tindre la seva empresa, la seva societat i la seva fiscalitat. Llavors, clar,
i la
el tema econòmic de la vivenda secundari.
Clar. Vale?
També hi ha tota una vertent de gent que han vingut, que realment s'han donat d'alta com a residents fiscals i que aquesta gent, a nivell dels seus negocis propis, per dir alguna cosa, paguen els impostos al país, que això és bo pel país. Però també hi ha molt que el que estan buscant és mirar d'estalviar el seu país d'origen i busquen el més econòmic. Mm. I el més econòmic és tindre un lloguer baratet, tindre l'adreça i fer les declaracions mínimes. Mm. Llavors, clar, tot això sí que s'hauria de fer un triatge de saber quin és el perfil de l'inversor que volem aquí al país. Mm. Vull dir, inversor que vol tindre només una adreça i que vol tindre un lloguer i que vol pagar poc i que fa la declaració al mínim perquè així el que s'hi fa és estalviar el meu país d'origen i utilitzo el que és el país per poder estalviar-me jo tots els ingressos. Aquest sí que s'hauria de vigilar. Ara, gent que ve, que es fa la declaració, que paguen els seus impostos i que estan aquí al país, la llei obliga a estar 180 dies. Vull dir, si després estan més o estan menys, viatgen més, viatgen menys, això és una mica criteri de cada un. Però, realment, aquest tipus de, si tu vols, d'inversor que es pugui ubicar, també tindrien de tenir un perfil. No el tenen.
Molt bé, doncs veurem com evoluciona tota aquesta cosa. Albert Casal, moltes gràcies per haver vingut avui.
Gràcies per convidar-me, sempre és un plaer.
Bueno, me n'alegro que us ho passeu bé. Joan Ramon Sánchez, merci per haver vingut avui.
Igualment, també és un plaer estar aquí amb vosaltres i amb tot el públic.
Doncs bé, merci per la vostra presència i nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.